Bé, ara fa una setmana, si ens vareu escoltar, sabeu que vam començar temporada demanant als professionals de les residències si estem reconeixent prou aquest sector. La presidenta d'ACRE, Cinta Pascual, ens va dir que el personal està molt tensionat i molt esgotat. L'entrevista la va escoltar el senyor Víctor Echaniz, que és portaveu del moviment de residències, i ens va escriure via xarxa: si voleu parlar de les condicions del personal de la dependència, em teniu a disposició. Víctor Echaniz, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit.
Estem reconeixent prou els professionals de les residències?
No, de fet, és cert que, tal com van dir no només la Cinta Pascual, sinó el Vicente Botella, és un sector que històricament ja ha estat mal valorat, per desconegut també. Nosaltres, des del Moviment de Residències de Catalunya, una mica ens hem unit a diferents plataformes i associacions relacionades amb el món de la dependència, tant de treballadors com de familiars, perquè entenem que aquest sector és cabdal, és necessari de cuidar el que cuida, si no és impossible que una persona que se sent explotada o maltractada, mal pagada, pugui desenvolupar una feina d'una forma totalment, que hauria de ser vocacional, però òbviament també necessita d'unes condicions mínimes per poder treballar i fer la seva feina ben feta.
Els treballadors, us queixeu que falten mans al centre. Continua la saturació de feina?
Sí, clar. A més, no només hi ha per la quantitat de treballadors que legalment estan establerts de donar servei, que s'han quedat curts ja amb el temps, perquè venim d'una cartera de serveis de l'any 2010, que s'ha de recordar que està totalment desfasada. A més, ara s'hi afegeix el sobreesforç de tot el tema de la Covid, amb la qual clar, si ja veníem d'una situació, diguem, molt ajustada a nivell de poder donar el servei que s'ha de donar, és que ara és pràcticament impossible. A més, es creen baixes contínuament per tot el tema dels positius que van apareixent. A més, ara, en aquests mesos d'estiu, hi ha hagut una mancança de personal encara més gran, perquè, òbviament, si hi ha gent que necessita ser aïllada o donar positiu, a mig de les vacances és molt difícil trobar personal. I això s'hi afegeix tot el tema d'haver de fer més tests, per el canvi de normativa al juliol, etcètera, amb la qual cosa, doncs bé, és complicat. Si hi ha una situació sobretensionada i uns treballadors que han estat precaritzats ja històricament, i afegeixes tota la complexitat de la Covid, els protocols, més tot el tema dels aïllaments, tant de treballadors com a dintre de les residències, que s'incrementa molt la dificultat. He de dir que no, jo no sóc treballador, jo sóc portaveu, hem recollit informació dels treballadors que estan a la plataforma i és així. Aquests sous, òbviament, com deia, estan desfasats, venen d'aquest conveni, d'aquesta cartera de serveis de 2010. Nosaltres diem una cosa, d'acord que històricament, tant per part de l'administració com de la societat inclús, no s'ha valorat prou els treballadors, però aquí hi ha una cosa clau que s'ha d'entendre. La llei marca uns mínims de treballadors per desenvolupar el servei de dependència, particularment en residències, però no hi ha cap llei que prohibeixi contractar més treballadors dels que mana mínimament els mínims que mana la llei. És a dir, es podrien contractar més treballadors o es podrien augmentar sous. Això podria venir per part d'iniciativa de les patronals, de les pròpies empreses, perquè no hi ha cap llei que impedeixi contractar més treballadors. És a dir, renunciar a una part dels beneficis per invertir-lo en aconseguir balancejar una mica millor la càrrega de feina, perquè és que és insostenible.
I què diuen els gestors?
Doncs podeu imaginar una empresa que és privada i que té un balanç de comptes a fer i que, desgraciadament, hi ha hagut una entrada d'una sèrie d'empreses provenents del sector immobiliari, de fons d'inversions, amb seu en paradisos fiscals, etcètera, etcètera, que encara ho ha precaritzat més. És a dir, són empreses que venen a entrar en un sector simplement per la busca del benefici net i, òbviament, no renunciaran a ell. De fet, el que fan és, bàsicament, buscar allà on te poden esgarrapar, ja sigui amb material, sigui amb el menjar, sigui amb el temps de dedicació a les cures bàsiques del servei a les persones i obtenir el benefici quan més millor d'aquest punt. Això, òbviament, té un impacte directe sobre no només sobre les condicions dels treballadors, sinó sobre l'atenció que es donen als residents, que és aquí on hi ha la problemàtica final. No?
I la Generalitat què diu?
Bueno, la Generalitat, desgraciadament, No és d'ara que està absent, perquè si portem des del 2010 sense renovar una cartera de serveis, que a més ha sigut criticat repetidament, han passat diversos governs per a l'executiu des del 2010 i ningú no hi ha fet res. Ara sembla que recordo una mica la situació el 2000 quan ens parlaven que el 2020 tindríem cotxes voladors. La nova consellera de Drets Socials ha fet una exposició d'un nou pla de serveis socials, no sé a quants anys vista, però que realment sona ciència-ficció si mirem el que tenim ara mateix. Ja veurem què és el que s'aconsegueix implementar, però és que necessitem solucions immediates.
Està prou reconegut el sector dels professionals de les residències. Segons Víctor Chaniz, portaveu del Moviment de Residències de Catalunya, no de totes. No sé si vols afegir alguna cosa més, Víctor.
Sí, hi ha una altra faceta en tot aquest tema de l'atenció a la dependència, que és el sector de l'atenció domiciliària, que és un altre sector que no se'n parla gaire. Hi ha molts altres temes, també es podria parlar dels centres de dia, que estan en dues terceres parts estan tancats perquè no es poden obrir ara per protocol Covid, donat que són integrats a dins d'una residència i no es poden separar físicament del servei de residència, però el sector de l'atenció domiciliària també està molt precaritzat, potser fins i tot inclús més que en les residències particularment, perquè s'està també obrint a una privatització salvatge deshumanitzada totalment. Només per posar un exemple, a Sant Feliu de Llobregat les treballadores han iniciat una vaga com a protesta per les condicions vergonyoses del servei, demanen que es municipalitzi, i un altre exemple de Barcelona Ciutat ara mateix, és un servei que cobreix necessitats de 24.000 persones a la ciutat, no són poques, i s'ha signat un contracte per valor de 100 milions anuals, inicialment per 2 anys, que es prorrogarà probablement fins a 5, sense cap concurs públic addicional, i ho faran cedint aquesta gestió a una empresa que és propietat d'una multinacional que té seu com a fons d'inversió en una illa a l'illa de Jersey. I l'altra empresa és una empresa catalana, però que justament havia tingut relació amb un exgerent de drets socials de l'Ajuntament fins fa ben poc, és a dir... Estem en una situació en què hi ha molt poc control per part de l'administració sobre el servei i sobre la qualitat del servei principalment, i al final no s'està tractant en productes, s'està tractant en persones i estan totalment abandonades.
Sentim el que ens expliques, Víctor Echaniz, gràcies per atendre'ns i bona nit.
Molt bé, molt bona nit, gràcies.